Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM. El convidat que tenim entre nosaltres és un home nascut a Falset el 20 de gener de 1944.
Té 4 fills.
De professió és sastre. Actualment no s'hi dedica, però continua treballant a la confecció.
Si algú encara no té algun dubte, us direm que també va ser un dels components de la Ronda Prioratina.
Sastre que treballa al món de la confecció amb 4 fills i que vagi a tocar la Ronda Prioratina només pot ser l'Enric Vallevell i Secall. Benvingut, Enric.
Hola.
Hola.
Avui, com cada dissabte, conversarem una mica amb el nostre convidat, que avui és l'Enric, i que ens explicarà una mica doncs, totes les seves experiències que ha tingut durant tota la seva vida, la influència que han tingut aquestes experiències amb ell, i bé, també que ens expliqui una mica doncs, la seva professió, doncs, si li agrada, i bé, moltes coses més. Tu vas viure, hem dit que vas néixer aquí a Falset, i concretament a quina casa vas néixer?
Vaig néixer aquí a Falset, a Calma Grinyà.
El carrer.
Jo sóc de Calma Grinyà.
Amb aquell casalot tan mac, bueno, sí, maco, sí. De fora és molt aparent. Oh, no us moco en mitja màniga.
Jo vaig néixer allà baix. Bueno, tots, els tres germans.
Per què vivíeu allà?
Sí, vivim allà baix. Quan es va acabar la guerra, el pare i la mare quan es van casar, doncs ja es van posar a viure allà baix. Perquè resulta que quan... O sigui, el morir el padrí, el pare de la mare, llavors a la guerra, doncs quan ells es van posar a festejar, doncs llavors ja va ser, esclar, s'havien decidit per posar-se en algun puesto. I com que a casa dels pares hi havia els germans de Barcelona, allí a casa seva, doncs els magrinyars, doncs els hi van dir que ells els hi deixaven estar de la casa, este que convingués. Es van casar el pare i la mare, es van posar a viure allí i allí vam néixer tots nosaltres.
I va viure molts anys?
Jo tenia 8 anys quasi, que vaig marxar d'allí. El Gisventor en devia tindre 4 i el Paco petit.
Sí, ho recordes bé.
Sí, jo sí, jo molt bé, ho recordo bé.
Però allò que és una vivenda sola o hi ha més d'una vivenda allà?
No, allò és una vivenda. Hi ha el pis dalt i a baix hi havia el pis on vivien els masovers, com si diguéssim.
Ah,
que dona la part del Terpe, a la part del baix del Terpe.
Sí, sí.
I a baix hi havia els, quan hi havia masovers, vivien allí i a dalt doncs, hi havien els amos. I com que els amos llavors eren a Barcelona, ells vivien a Barcelona, que ell, el Jaume Pàmies, era magistrat, ells vivien a Barcelona. I la casa aquella, a l'Estabuïda, doncs, pues, els hi van deixar ocupar el pare i la mare.
I el taller també era allà?
No, el taller el tenia el pare allà de la Cortera, a casa dels avis.
Sí,
a casa dels avis, a baix, a costat de la farmàcia, allí hi havia el taller, que abans allò era un estanc. Quan el pare eren joves, allò era un estanc. I el padrí pues, estava allà a l'estanc. I llavors el deixar el fes gran, l'home pues, va deixar l'estanc i el pare, quan va acabar els estudis, l'ofici, va ser que es va posar a treballar allà. Un desastre.
Bé, com molts ja saben, sou tres germans, tu ets el gran dels germans. Com recordes tu la relació que teníeu de petits? Us barallàveu molt o feies tu una mica de pare
no,
d'ells,
no.
Allò,
jo
de protegir-los?
He sigut més aviat tranquil i no... He sigut, jo i ell, o sigui, amb els tres som de diferent caràcter, oi? I de petits doncs, mai vam tindre allò de un no pot veure l'altre, al contrari, no, vull dir que tots érem...
Benvinguts.
El Paco i l'Anton a vegades semblava una mica més allò, que es piquen una mica allò que passa, que sempre n'hi ha algun, oi? Però vaja, no, sempre he hagut bon record amb tots el meu pare i la mare i els germans, vaja, n'hi ha hagut mai cap problema, no?
I quan vas començar a anar a l'escola?
Vaig començar a Falset, aquí les monges, els germanes. Quan van venir els germanes, vam anar allà a les monges, llavors, quan van...
I quin any? Quina edat, vull dir?
O devia tindre 3 anys, llavors. 3 anys, que van venir les monges, no sé, l'any va ser que van venir les germanes aquí, al centre dels Carmelites. Doncs llavors ja vam entrar tot allà, hi havia l'Ignasi, hi havia Joan Lissasso, tota aquesta colla d'aquesta edat. I llavors allí vaig estar fins als 6 anys o 7.
Alguna monja en especial, recordes?
Amb la germana Manuela. Era molt bona, sí. Mos estimava molt. O sigui, mos tenia molt carinyo els nens, aquesta germana. Tinc molt bon record. I llavors els estius també venia una germana de la mare que era monja i venia allí també, doncs, encara nosaltres estàvem al col·legi perquè les vacances llavors no sé quan se feien, però ella venia la tia monja aquí, estava allà al col·legi amb nosaltres, entrava a la classe, vull dir que allò et feia fer una mica, doncs...
Creixies
un pam, com fes
de xulo, oi?
Sí, sí.
Sí, sí. pitjor.
Tu la vas fer la primera comunió, suposo, no? Com
sí,
tots.
Sí, sí.
Com la recordes?
Home, doncs mira, que llavors la comunió era una cosa molt, era una cosa molt important, llavors la teva vida, llavors, quan... Perquè, esclar, has de pensar que eren els anys doncs, del franquisme i esclar, doncs, et preparaven de la manera doncs, que ho feien cada dia, havies del catecisme i, bueno, els pecats, això és pecat, això ho havies de fer, això no es pot fer... Però, esclar, llavors estaves en aquell món i ho vivies com era, i ho vivies tal...
Bé, de què vas anar vestit? D'aviador, de mariner?
Pues vaig anar vestit amb un vestit blanc que em va fer el pare, tipo mariner, sí, però blanc. Sí. Tipo mariner blanc. Sí.
Has dit que vas estar a les monges fins als 6 o...
Els 6, sí, fins als 7 anys.
Fins als 7 anys. I aleshores cap on vas anar?
Llavors el pare em va voler portar a Barcelona al Col·legi del Cor de Maria, allà a Barcelona, el pare Claret. I allí vaig estar un parell d'anys. I acabat d'allí, ja, quan se van acabar aquest parell d'anys, allí doncs estava a casa dels tiets.
Ah, no estaves intern allà?
No, estava a casa dels tiets, allí vaig començar a estudiar música. A casa venia una professora a casa, pel meu cosí per mi, i doncs teníem el piano a casa, i allí vaig començar la música.
Perquè la música és una afició familiar a casa teva, no? I...
Home... La mare, quan era jove, cantava l'Orfeo d'aquí falset. I el tiet, el germà del pare, va cantar molts anys a la Coral Sant Jordi, que es va jubilar quasi. I a mi la música, bueno, sempre ha sigut una frustració, la música, per mi, saps? Jo hauria hagut de ser... Sempre m'ha agradat molt la música, sí. Jo penso que vaig equivocar la carrera, sempre ho he dit jo. Jo hauria hagut de ser músic, sí, home, és com sigui.
I per què la vas equivocar?
Perquè mira, és allò que deien abans el pare, ai, podria ser l'ofici, i abans, clar, que deia el pare, l'ofici, no és que no m'agradés l'ofici de sastre, perquè a casa no havia vist d'altra cosa, jo, Vull dir que sempre
una mica també ho duies a la sang.
La mare també, era modista, i tu ho vivies. I l'ofici de sastre, a mi, la veritat, a mi em va agradar. El que llavors el que no em va agradar va ser ja quan se va acabar l'ofici de sastre i et vas haver de posar amb el món d'això de la confecció, que això és una altra cosa, saps? Però jo l'ofici de sastre... M'agrada i ojalà ho pogués fer, oi? Sí, sí.
I aquests dos anys que vas estar a Barcelona, 7, 8, 9 anys, quin record en tens? En tens bon record? No t'enyoraves d'aquí falset, dels amics?
Home, a mi abans era molt jovenet. No, perquè allà, per resultar que vaig estar a Barcelona allà al Cor de Maria, a casa estava amb els meus cosins, que hi havia molt bona relació amb els tiets, els cosins. Anava allà a una parròquia a cantar, hi havia una coral de nens, anava allí... Anàvem al Col·legi del Cor de Maria, hi havia un equip de hockey, jo em vaig apuntar al hockey, hi havia equip de futbol, o sigui, tot el que hi havia d'esports, a tot arreu apuntava. Vull dir que no...
Em vas adaptar bé?
Sí, sí, de seguida.
Bueno, perquè
és que jo sempre m'he adaptat bé a tot arreu, vull dir que ni m'he enyorat, home. Jo quan em vaig enyorar va ser quan vam posar els salesians, allà em vaig enyorar una mica al començament, però...
Perquè llavors venies a les vacances només o els caps de setmana o cada quan
no,
venies?
No, venia a les vacances només, les vacances. Quan estava aquí a Barcelona venia a les vacances només.
I què feies? Vull dir, què vas estudiar allà?
Cultura general, allò sí. Normal.
O sigui, en vez d'anar a les escoles
aquí, exacte, en vez d'anar a les escoles aquí, anava allà.
No hi vas anar mai, doncs, a les escoles.
Sí, bueno, i llavors, i acabat, quan vaig viure allà, vaig estar 2 anys i als 9 anys aquí vaig vindre cap aquí. I llavors, clar, vaig anar a les escoles. Vaig anar amb el senyor Seró i ningú més. Sí, amb el senyor Seró sempre vaig anar.
Sempre?
Sí.
I tens bon record d'aquest mestre?
Sí, jo sí, el senyor Seró sí. Va ser un mestre bastant. Me penso que tothom el que pugui dir d'aquest senyor, me penso que ningú hi ha que pugui dir...
Bueno, de fet ha passat molta gent per aquí i tothom l'ha nombrat. I l'ha nombrat a fi de bé,
Jo el senyor Seró no tinc res del contrari. I han acabat l'últim any, que el senyor Seró no sé si va ser que va marxar, no sé què va passar, llavors, esclar... m'havien de canviar de classe. I ja li vaig dir al pare, dic, mira, m'han de canviar de classe. Diu, on has d'anar? Dic, amb Don Álvaro, que li deien...
Cagamani.
També ha sortit, aquesta també és un personatge habitual.
I el pare diu, ah, no, diu, si has d'anar amb Don Álvaro, el que has de dependre allà és el que quedis a casa. I jo també, jo n'hi volia anar, perquè la veritat, no... Ja bé, és el que de la manera com era aquell senyor, amb i és allò que o sigui, tenies un esglaiament quan
ja tenia la fama
ja tenia la fama i el pare em va dir, mira, escolta, fes una cosa en vez d'anar amb Don Álvaro és el que et quedis a casa i aquell any me vaig ir de casa
Ah, sí?
I va ser feliç.
Anava cosint, i hi havia el germà del Pere Pi, el Dalmacio, que era seminarista, em feia repàs. La senyora Teodora em feia repàs, també. I així vaig passar aquell any.
Com un any sabàtic, aprenent a cosir.
Sí. I fins que llavors, doncs, ja el pare em va mirar per entre els salesians, per aprendre l'ofici de sastre. Que llavors hi teníem uns 12 anys. 10 o 11 anys que vaig anar cap allà. Allí va ser, l'ambient d'internat, allí em va costar molt adaptar, la veritat, em va costar, perquè ves aquella seriositat d'aquella gent, aquella cosa tan freda allí.
Clar. Ah, també era l'edat d'adolescent.
Era l'edat aquella que ja comences ja...
Sí.
I, doncs, bueno, mira, en Pic va passar els 7 o 8 mesos que ets allí, la meitat curs, doncs ja t'hi adaptes, ja. La feina, i l'ofici, ja m'agradava. Les classes, era el que més del món al damunt, l'assumpte de classe, perquè, esclar, a les nits allí fes com una cultura general. A més de l'ofici, a les nits tenies 2 hores, doncs, de classe, de tot. I allí vaig estar 3 anys. Allí vaig sortir ja, la formació professional que és avui, i vaig sortir allà, doncs, bueno, sabien fer l'aprenta, doncs, el que és l'abric, el pantaló, l'armilla, l'americana i tot això. Menys el corte. El corte ja no el vaig poder agafar allà.
Te'n vas fer mai cap, tu, de traje?
I tant. El primer que vaig fer va ser com baixant les danses.
I com te queia?
Molt bé.
Podia sortir al carrer...
Però quina perxa, és que és això, home.
Tenia bona perxa, eh?
Què vols dir, tenies ja, no?
Home, mira, ara...
Tens.
Encara em conservo, oi?
Te rectifiquem, exacte, tens.
Elles no t'ho haurien dit.
Perquè som tímides, de natural. Escolta, amb tantes anades i vingudes, no et vas desarrelar una mica de falset?
No. No, perquè llavors ja quan vaig vindre del col·legi, ja, aquí, quan vaig acabar l'ofici, el pare, doncs, ja aquí teníem feina, em vaig posar a treballar, en acabat, doncs, bueno, ja aquí ja començaves a tindre tota la colla que anaves als amics, tota la pandilla que anàvem, i esclar, i com que tenies un al·licient, la feina, que no et feia abans, és molt diferent d'ara, treballaves, en acabat, si no anaves a cantar, si no anaves a jugar al futbol, perquè tot això sempre ho he practicat, l'esport i això, la música, sempre. Vull dir que no.
Escolta, Enric, un sastre de poble... Què és el que feia? Vull dir, com vivia? Vull dir, t'ho pregunto des de la ignorància, que ara vas a comprar el que sigui i ho trobes tot fet. És a dir, venien homes i us deia, vull uns pantalons, vull un traje...
Doncs mira, llavors, quan aquells anys que el pare era sastre, doncs hi havia tota la comarca, Bellmunt, les mines de Bellmunt, a Molà també pujava molta gent, Marçà, Capçanes, aquests pobles, i Palafira pujava, venia, per exemple, a veure... que hi havia de temporada d'hivern, vestits perquè abans és diferent, o sigui, abans hi havia, un es feien vestit per Nadal, per la primavera, per la Setmana Santa, i per l'estiu, el vestit d'estiu. Els pantalons aquests dels miners, els pantalons blaus que portaven, pujaven allà dalt, el pare tenia un mostruari de diverses cases, i allí hi havia tots els... Com val aquest traje? Abans un traje et sortia per 2.500 peles...
Fet a mà.
Fet a mà, llavors aquells anys. Car ja, car, comprar la roba en altres, I si portava la roba, que abans hi havia aquesta gent que es dedicaven pels pobles a vendre roba, llavors, no sé, llavors valien, penso, 800 pessetes, portant la roba al client.
Només la confecció.
Confeccionar-ho
i tot.
Sí, exacte.
I què costa? Quant materialment un temps? A veure, quantes hores s'hi pot dedicar?
Llavors, ai, ostres... Jo me'n recordo que llavors, quan treballava amb el pare, jo, la mare me'ls baixava ajudant, quan tenia una senyora també a casa, que era una germana de la Teresa Pi, que va treballar molts anys a treballar. Llavors, no sé com els podien fer la setmana. Els pantalons els donaven fora. Tenia una pantalonera, la mare de Lluís Costa.
Ah, sí.
La mare de Lluís Costa me'ls feia pantalons, aquella senyora. I armilles. Però l'americana se la va fer. Llavors, doncs, de fer és... unes dos trajes a la setmana. Te podies... Bueno, sí, és que hi eren, oi? Perquè, esclar,
sí, clar,
dos trajes a la setmana hi eren, oi? Llavors hi havia pantalons...
Però abans hi anava més amb traje, potser.
Sí, home, i tant. Abans ja et venien xavalets, doncs, de 17, 16 anys, ja amb el vestit, el que volia...
Un home sense traje abans no es concebia, no?
No, ja, no,
i ara hi ha molta gent que...
Sí, sí,
una
el traje
abans... El vestit de del baix.
Traje d'estiu, traje d'hivern, i, bueno, clar, també mos ho podien fer, oi? Però nosaltres sempre havíem anat en traje, en canviar el traje no me'l feies posar.
No, esclar, són altres temps. També has comentat que et vas fer un traje per anar a les danses.
A les danses, sí.
Com vas viure tu aquestes festes?
Aquelles festes les viure molt boniques, perquè va ser, vam ser nosaltres els majorals de festes. Abans eren els que feien la festa, majorals. Doncs tota la colla que anava allà a la Tuna, vam anar a presentar l'alcalde, que era el senyor Emilio.
Sí, sí, el Mayepo.
Que volien fer festes, i sí, mos va donar.
Bueno, en aquell temps era alcalde i jefe local del movimiento.
Ah, exacte.
No ho oblideu.
Sí, no.
I mos va, jo vam dir per fer les festes, i mos va dir que sí, mos va donar a carta blanca, vull dir que no.
Bé. I ho va organitzar tots vosaltres?
I ho va organitzar tots nosaltres, sí. Llavors es començava la batalla de flors, perquè la batalla de flors va ser uns anys que es va parar.
Sí.
I llavors va tornar a Riu Escolars. I llavors els anys aquells va ser com se va començar a fer la batalla de flors, ja. Vam fer dos carros, perquè doncs, a més a més també ballava a l'esbar que hi havia, vam fer el carro de les danses, i llavors, clar, era lloc molt bonic, perquè clar, quan anaves a les danses abans, era, clar, et passaves tots els dies amb la parella, i esclar, poder passar tots els dies amb la parella, amb la noia que t'agradava d'això, abans era molt...
Clar, totes les festes anàveu amb la mateixa?
Sí, els tres dies de festa. Els balls, tot arreu. Els baix, quan anaves al Llegó, que es tenies...
Però que la podies triar, la parella.
Home, si tenies amistat amb una noia, doncs ja. Li deies, vols anar a les danses? I de les danses ja sortien moltes parelles, ja.
Clar,
Canyelles, el Joan Llop, tots aquests van sortir ja, llavors festejaven. Sí, aquests van ser els altres.
Sí, no. Els nois convidaven a les noies
sí,
a
les noies se feien convidar, no, suposo, també, allò de dir...
Tenien una mica de masquera, no?
Sí. I us ho feien notar, si volien ser convidades, no?
Però llavors, tota la colla van a les danses, i vull dir que ja anava segur, ja, vull dir que... Nena, jo l'he vist anar a la Carme Pellejar, la germana d'en Lluís Barber, i li vaig dir, podem anar a les danses, oi? I sí, anem a les danses. Allò ja no... Els altres, molts, ja eren parelles, ja, doncs no hi havia cap problema. El fotut era aquell que jo aniria a les danses en aquella, però...
Però una cosa...
Diu que no, saps?
Jo el que havia sentit a dir és que a les danses només hi podien anar els que eren de famílies una mica benestants.
Això abans era,
que no tothom hi podia anar.
Això abans. Això va ser aquells anys que hi anaven, bueno, els magrinyars que parlaven llavors...
Ah, ja.
Jo no sabia de poder fer el traje, sabia de poder mantenir el
rei. Perquè llavors havies de tindre, les noies havien de tindre dos vestits, el vestit de tarda i el vestit de nit. Clar, escoltem.
I quan ho vau tornar a començar vosaltres?
Ho vam fer així, sí, ho vam fer així. Home, jo em vaig fer un traje, i els altres també se van fer un traje. Bé, nosaltres vam fer un traje per tots.
Escolta, Enric, abans deies lo de la música i tot això, tu li vas plantejar mai a ton pare que volia ser músic?
I tant. Jo, aquest dia, ho estàvem comentant amb el Dolors, que quan estava als Salesians, clar, allí hi havia molta facilitat per aprendre música, perquè allí hi havia de tot. Hi havia bons professors que venien del conservatori, però esclar, allà van sortir gent del conservatori, esclar, anaven amb postes així, col·legis, la Salle i postes d'aquests. I llavors allà a Sarrià venien, però, tios bons de professors de trompeta, de piano, de violí, de tot. I allà hi havia quatre pianos, hi havia de tot allí. I jo quan dic, ostres, aquí seria l'ocasió, perquè esclar, com que jo el portava llavors de petit de Barcelona, no seria greu. I jo ho vaig intentar per fer-ho, però esclar, llavors va ser que li vaig dir al pare i em va dir que, ai, que parell, xic, escolta, però esclar, després sobretot que no perdés hores de classe o de taller. Clar, llavors ho vaig preguntar i esclar, i si volia fer música havia de perdre dos dies a la setmana, dues hores de taller. I el pare m'ha dit, home, si t'ho poguessin fer al recreu, això, o al pati, home. I ho vaig haver de deixar, que em va ser molt greu això, vida. Ho vaig haver de deixar, perquè esclar.
Però d'alguna manera del tot no ho has deixat
no,
mai.
No, ho he trencat, com vaig vindre aquí a Falset, també, llavors, a Cal Magrinyà, a la quartera, la senyora Carme Maria Targona, tenien un piano dalt, i esclar, jo, com que ja portava les nocions de llavors, vaig deixar passar, això era en xolta, deixar el piano, sembla com si no em pogués sortir, oi? I al acabat els dia, com que hi havia les germanes, dic, potser podré anar a aprendre música de baix. Vaig anar a les monges i em van dir que no, que era massa gran, que un noi allí no podia ser.
Clar, que es va anar tot el galliner.
Ho vaig provar perquè tenia una mica d'influència per part de la tia Pilar, d'això, que perquè inclús hi havia l'hermana Pilar, que era una gran... Era una artista amb el piano, era molt bona professora. I doncs mira, per cara de la tia monja, doncs, hi vaig anar, no res, un mes. Al cap d'un mes ja em van dir que...
Prou.
Que m'han entornat ja. Ja no, ja, llavors ja.
Totes les xiques allà mirant l'Enric tocant
el piano. L'única que era mirant, esclar, i al final, pues...
Perquè, escolta'm, ara que tenim la micro tancat, tu tenies èxit amb les maies?
Sí. Sí. Sí.
No, no, jo pots dir fora, que
sí,
no m'ho sé ningú.
No m'ha d'avergonyir això, sí. Està.
No, al contrari, home, que t'has d'avergonyir.
No, és enveja que tinc.
No? Oh, bueno.
No, sí.
Bueno, també hem dit que vas estar a la Ronda Prioretina.
Ah, sí?
A veure, explica'ns una mica l'experiència aquesta, bueno. Com va començar, com vas viure tu els inicis de la...
Allò, doncs, va ser quan estaven tota la, que anaven tota la colla, llavors, va ser que va venir el Canyelles, i mira, que a les nits ens posàvem allà als plats de les escoles a cantar, com que ja anàvem també a cantar a l'Iglesia i tot això, quan trobàvem, teníem una mica d'allò d'inquietuds, de què sabem, podríem fer alguna cosa, allò, ni que fos una orquestra. O sigui, a tots ens agrada la música. I mira, la clau va ser, doncs, el Canyelles. Va vindre ell i ens va proposar per fer això. I endavant, mira, vam començar tots, perquè esclar, pensava que hi havia gent doncs, que no... una guitarra, i jo no sabia ni que era una guitarra, una mandúrria, dels altres, ni el Carlos, ni tots els de la mandúrria, no havien vist cap instrument.
Va ser prou atrevit,
No, home, i tant, allò va ser allò aquells anys, i en acabat doncs tenies 17 anys, 18 anys, teníem llavors, que...
Tu què tocaves?
Jo la guitarra i el solista, i el sol. Canyelles la guitarra i el solista, el Pere Pi la guitarra, l'Àngel Pinzó també la guitarra, el Sanaguix és el Ricardo també, i encara hi havia els més joves, que eren la Bercoll, el Diborra, tots aquests, aquests en mandúries, alauts i tot això.
I anàveu a rondar les xiques, Enric?
Sí, ai. Jo molava, mà, un de temps, però bueno, ai.
Sí, és la Pobla del costat.
Sí.
I el Lloa també hi va anar, eh? Un any, encara se'n parla ara.
I tant. Cada any anàvem per la festa major, els 3 anys que va durar això, cada any hi vam anar.
Tu no recordes cap anècdota d'aquesta època que anàveu amb botones?
Sí, home,
que es pugui explicar.
Que es pugui explicar.
Sí,
explicar.
Totes
les anècdotes que t'explicaria era més aviat allò que feies.
La pròpia de l'edat.
Cap de vegades per als cars i coses d'aquestes, eh? Oh, de vegades, doncs, allò que, quan anaves amb la tuna, perquè els pobles, doncs, clar, sempre tenies una mica, doncs, amb les noies...
una mica no, molt.
Que et canta, que li agrada, doncs, allò, procuraves... I a vegades, allò, clar, quan anaves a ballar, al ball, allí eres l'amo del ball, clar. Ballaves el que volies i...
Sembla un Michael Jackson, era.
És diferent de que fos que llavors em dius, no, quin ball balles amb mi? Allí, com que, bueno, tot era per tu, doncs allí ballaves amb totes les noies i... Ballar, eh? Ballar.
Sí, sí.
Que anaves per ballar.
Havíem entès això, no? Havíem entès això, nosaltres, eh?
Hem acabat! Quan s'acabava el ball, doncs anaves a Donantomet amb alguna, a Donantomet allà pel poble, i a vegades sempre es quedava algun que quan baixàvem a l'autocar, que... Qui falta? Mira, en falten dos o tres. I havies d'esperar i els trobaves ja... lo normal.
No, encara passa avui dia.
I encara passa aquestes coses, oi?
En quin autocar anàveu, recordes?
Sí, el de Bellmunt, el del Juanín. De Bellmunt, aquell
lloc. Sí. El pare del Bernabé.
Ah, aquell no es portava tot arreu.
Ho recordes com una bona època, veig.
Molt bona època. I al final...
Tots, els que han passat, sí. Aquí ho recorden.
Més clar, és que hi havia un ambient molt maco, llavors, i Falset.
Falset
i la comarca. I en quant al final, quan se va acabar la tuna, que molts ja posava a festejar i tot això, com que teníem bastants calerots, ens vam anar 3 dies a Andorra tots.
Au.
A rebentar-nos allà del tot.
I us ho vau rebentar tot.
Ja sé si sí, tot ens ho vam rebentar allà dalt.
Però vau actuar també allà dalt o no?
No, havíem d'anar a actuar a Ràdio Andorra, però no ens van deixar. La cosa estava allò, clar, no sé, no mos van deixar.
Bueno, però us ho vau passar bé, no?
Molt bé, sí.
Doncs això és el que importa.
I escolta, Enric, quan va arribar l'època de l'Ordor Guerrero, on te'l van fer passar? L'Ordor Guerrero, on te'l van fer passar? On vas fer la mili?
Ah, la mili jo la vaig fer, bueno, vaig estar sencament...
Que no ho cantàveu, això de l'Ordor Guerrero?
L'Ordor Guerrero vibra nostres
voces.
Ah, sí, home, i tant.
Ho veus, si t'he enganxat.
Avui l'Enric l'hem de fer cantar.
És que ara és això, l'Ordor Guerrero.
De què et sona, ah, veus? Ho veus com hi has caigut ara?
Vibra nostres voces, y amor patrio en chido corazón. Ah, això sí, home.
Tu te la saps de la mili, però hi veia entre les monges durant 10 anys amb aquesta cançó. L'Ordor Guerrero.
Ara, d'on sa tu.
Enric, vols que la cantem els dos?
Vinga.
Ai, sí, vinga, va, comença.
Ardor guerrero, vibran nuestras voces, mi amor patrio henchido el corazón, entonemos el himno sacrosanto del deber de la patria y del honor. ¡Honor! ¡Adiós!
No, que ja també cantava.
Ui, si és llarga, ui, si és llarga.
Són de les cançons...
Però bones, per tota la vida.
Tens bona veu, tu, xica.
Molt. El que no la tinc és radiofònica. El que no la tinc és radiofònica, però veu, sí.
Escolta, entremig de la tuna, per això també vas fent espinitos amb el Felip.
Ah, sí, abans de la... Quan estàvem a la tuna, això també jo vaig explicar, home, això va ser molt interessant també, home. Quan estàvem a la tuna, i vam fer un duo amb el Felip, amb el germà de Josep Maria.
El duo Felen.
El duo Felen, sí. Fede Felipe i Ente Enrique.
Ai, quina gràcia.
Duo Felen. I llavors ens vam començar a dedicar a cançons així, duodinàmico, tot el que es portava allà abans, oi? Duodinàmico. I llavors el Felip, com que tenia bastant... Era un tio que sabia escriure, música i tot això, va fer un parell de cançons catalanes. I aquí Paret Delgada, a la sala del camp, llavors feien els aplecs aquells a Paret Delgada, que hi havia el Raimon, tot aquell.
Sí, sí, eren molt
famosos. I nosaltres ens hi vam apuntar un any. I vam anar un parell d'anys allí.
Cantar
i tant, a la nit, quan s'acabava la festa, la plec de les sardanes, al dematí, venia el cardenal a fer la missa, que aquell any
li van tallar,
el micro. Aquell any va ser que vam anar a cantar. A la nit vam fer el festival, allí Paret Delgada baix, i allí ho presentava el Salvador Escamilla, ho presentava ell, que començava llavors ja aquest home, ja, el Salvador Escamilla, sí, començava ell. Ja va vindre també el Raimon, també com a figura ja, I llavors doncs ja venien... No és de tot arreu.
I quin ambient hi havia, Enric, allà, en aquesta època? Devia ser com un olla express, no?
Allò era... Home, jo això, allò que vam fer el... Allò... Aquells anys, allò que vam fer, com era allò?
A on?
Allò... A Calella.
Es cantava de Benet.
No, allò a Calella que vam fer aquells anys.
Sí, home, no a Calella.
Que reunió en aquella tota aquella gent.
Sí, ara, si ja és el que prefereixes,
les nits de Canet o no sé què va ser.
Allò que es feia
aquells anys que es veien tota aquella gent que s'anava i que ells es concentraven, tota la gent de llavors, oi? Els que ja començaven, doncs ja arribes com una mica, oi?
Sí.
Doncs nosaltres anàvem aquí i aquí doncs s'havia un ambient, però esclar, aquí era un ambient, no sé, molt, un ambient, no era això, oi? Hi havia gent, doncs...
Potser més conservador aquí, no?
Més conservador, hi havia els grups de gent, els grups catalanistes que venien, gent de, per exemple, les de Corals de Barcelona, gent de la Coral Sant Jordi que venien, les Bar mateix, hi havia les Bar Verdaguer, venien gent d'aquesta... Clar, tot això com se començava en aquestes coses, clar. Els bars, corals i d'això, i llavors aquí, doncs, allí era un grup on se reunia tota aquesta gent, i allí, doncs, van fer l'aplec de Paret Delgada, que es deia. I allí igual se reunien 700-800 persones allí.
Més uns quants policies.
I clar, la policia ja no cal dir-ho. Però els dos anys que vam anar nosaltres...
Omplien molt, però...
Els dos anys que vam anar nosaltres, molt bé.
I era tot cançó en català?
Tot català, sí, tot català.
Escolta, i aquest duo per què no va tirar endavant?
Home, perquè el Felip, doncs, clar, Felip estudia la carrera, que si no, l'intenció era poder tirar endavant. Vam anar a festivals, que vaig a Gandesa, anàvem... fent festivals a la ràdio, vam anar a Ràdio Tarragona també, i llavors us vam...
I a Barcelona, no?
I a Barcelona, veig allò que ens vam apuntar a Ràdio Escop, que ho portava a l'Escamilla, que va ser, quan va venir l'Escamilla allà, doncs ja van començar a fer aquest programa a Barcelona, i en dia allò, amb la guitarra, cap allà al carrer Caspa, els dos, vam anar allà a Barcelona, vam anar a veure l'Escamilla, i aquells dies ja començava el Serrat allà a anar com a figura allà. I el dia que vam anar nosaltres, que t'ho vaig explicar aquest dia, el dia que vam anar nosaltres el Felip i jo per parlar a l'Escamilla, aquell dia va per primera vegada va cantar la Guillemina Mota. Aquell dia va començar ella a entrar.
Sí.
I nosaltres, doncs mira, mos va dir que sí, que mos cridaria, però no mos va cridar.
Bueno, mira.
Però bueno.
Ell s'ho va perdre.
Sí.
No, però bueno, ja vas tindre experiència i quan te'n vas anar... Sí, nosaltres vull dir que a Reus a vegades feien alguna verbena, tocàvem al Borrell per mediació al Borrell, mira, vam anar a cantar aquí baix. Fèiem de taloneros, però bueno, fèiem taloneros, però anàvem a cantar.
Aquí us heu posat a cantar, però ens hem quedat sense saber on vas fer la mili.
A Tarragona.
I què, l'experiència?
Oh, mira.
S'havia de fer, no?
S'havia de fer proves. Vaig estar bé, perquè ell també feia de l'ofici, i estava amb molts amics d'aquí Falset, també. I cada setmana venies a casa. No vaig tindre cap.
Llavors ja festejaves?
No. Llavors anava en aquella noia. Bueno, abans d'anar a la Mili vaig festejar en aquella noia del tinent.
Mm.
Sí.
Pili.
Sí. Però en que va dir, va marxar d'aquí, ells també, i jo a la Mili llavors ja...
Vas fer companys a la Mili o només molts. Va ser una cosa de passada?
Molts, molts, molts. Jo sempre allí, entainat, d'amics sempre l'he tingut, sempre, no ho sé. De seguit jo, no sé, m'agrada, doncs ja...
I et va servir la professió que tenies al servei o no...?
No gaire, no gaire, perquè a Tarragona la sastreria la van treure. Però mira, eren dos sastres i sempre feien cus i roba dels militars, feien cus i sacs a vegades.
Sacs? Sacs. És molt instructiu, això.
Sacs per posar patates i tot això. Podien anar a una sala amb una màquina i anaves posant sacs. Sí.
Bé, deixarem l'Enric a la Mili, farem sí. una sí, mica de pausa i posarem la cançó que ens ha demanat. Si algú s'ha incorporat al programa quan ja estava començat, us direm que avui estem conversant amb l'Enric Vallavell, sastre de professió. A veure, Enric, per què l'has escollit, aquesta música?
Bé, primer l'he escollit perquè és un cant coral i m'agrada molt, i la coral Sant Jordi, m'agrada molt. I segona perquè, doncs, ja ho comentava, és la primera cançó que vaig cantar així en grup, quan estava a Barcelona, en una parròquia que anàvem, i érem en una escolònia d'allí, és la primera cançó que mos va fer cantar una professora que tenim de piano, i vam fer una actuació no sé on i vam cantar aquesta.
Així a veus?
A veus, sí. I per això sempre aquesta cançó m'ha cridat més. Ara, ja tinc, hi ha d'altres també de peces que m'agraden, i d'actes cantants, i el Serrat m'encanta, i tota aquesta gent m'encanta, però com a record de cançó m'agrada més aquesta així. Per...
Escolta, Enric, has parlat de la Tuna, del duo Feolent, però també he dit abans a la mitja part, a micro tancat, que et recordarien anècdota. Sí. Perquè jo recordo quan cantàvem molt amb el senyor Ramon Manyer, aquella harmònia que manxava com si anés en bicicleta.
Sí.
Que em sembla que era per la fira quan anàvem a ensejar lo de Nadal, que ens comprava bosses de xurros, tu recordes això?
Sí.
Ensejàvem dalt al cor de l'església.
Sí. I per tots?
Comprava potser dues o tres bosses. Sí. I també era una bona coraleta, no?
Sí, home, i tant. Llavors érem tot un grupet, ja érem, me'n recordo, venies tu, venia el Tomàs Brull,
Tot nois.
Tot nois, érem, sí, tot nois. Era que era bueno, que llavors érem escolans nosaltres, perquè això també ho he dit, jo vaig ser 4 o 5 anys escolar també.
Això no ens ho havia dit.
Sí, això no ho havia dit, sí, home, vaig ser 4 o 5 anys escolar. I tant.
Has fet una mica de tot, tu, eh?
Sí, sí, de tot, de tot. De tot.
Bé, i tornes de la mili i què fas? Poses a treballar a casa?
Llavors ja ens posem a treballar a casa amb el pare i llavors quan el joventon quan, bueno, quan vaig venir de la mili ja em vaig posar a treballar a casa i el joventon llavors va anar a la mili ell també llavors que se n'hi va anar voluntari ell se va anar a la mili i jo em vaig quedar a treballar a casa i ell també anava a venir cada setmana també perquè va estar voluntari a Saragossa i jo amb el pare. I llavors ja va ser...
L'Anton també era sastre, ja?
Sí, l'Anton va estar als Salesians, també. Perquè aquell també només va poder estar 2 anys perquè la sastreria la van treure, llavors, ja. La van treure. Mm-hmm. O sigui, sastreria, fusteria, escultor... O sigui, no fusteria, no. Sastreria, escultor i no sé quin altre la van treure perquè no hi havia alumnes, saps? L'últim any, quan jo hi vaig ser, potser érem 10 sastres o 12. Ui. L'últim any. I quan hi va anar amb un germà, el Gimentona, penso que també... Clar.
No es podia mantenir,
ja no,
clar.
Ja no es podia mantenir, clar. I llavors ja va ser que la van treure, el joventó em va estar 2 anys més. I llavors ja va vindre cap allà, cap aquí a casa, i ens vam posar a treballar tots.
I llavors teníeu feina encara, de sastre?
Sí, anàvem fent, i a l'OKEA no tant, eh? La cosa anava a... ja començava...
Ja vam fer confecció.
El reino de la confecció, ja començava a...
Tu recordes els abrics marca Petronius?
I tant, i nosaltres vam treballar, va ser la primera casa que vam treballar nosaltres per Petronius. Quan vam treballar, ens vam dedicar a la confecció... La primera casa va ser Petronius.
Que us portaven els...
Jo vaig estar a Barcelona durant 3 o 4 mesos amb un sastre per saber, per ensenyar-me com anaves, perquè esclar, jo no sabia com anava el muntatge d'una prenda. Sabia el muntatge doncs, tal com ho feies a mà, però esclar, per muntar una prenda jo no ho sabia. I vaig estar 3 o 4 mesos amb un sastre allà a Barcelona i allí doncs, aquell senyor em va ensenyar a muntar una prenda, com ho feien ells, un taller. I llavors, al cap de 3 o 4 mesos, ja com que, bueno, si saps l'oficial de més, doncs ja... O més. I llavors doncs, ja vaig vindre cap aquí i vam ser com vam començar ja a engrandir una mica el taller, vam comprar màquines, vam començar a posar 4 o 5 persones, 6, 7, i fins que vam anar fent.
I la cosa de sastreria cada vegada menys?
Sí, sastreria.
La cosa artesanal
ja... El pare anava fent coses, allò. Així feia un traje, allò, per... Però el pare llavors ja va ser que ja es va començar ja... Ja no es va posar, ja estava malalt, ja saps? Ja va estar malalt així, ja va ser aquí, ja ho vam deixar tot, ja. Mm-hmm. L'únic que llavors, quan el pare es va morir, esclar, teníem encara, doncs, algun compromís, però esclar, jo el corte no el tenia, el meu germà, l'altre tampoc. Llavors teníem a base de patrons, per fer el que mos quedava dels clients per no deixar-los, vam fer los, potser havien, no sé, 3 o 4 o 5 trajes, los vam... que un era el Terreu, el Marian Terreu. Jo tenia un del Marian Terreu. És l'últim que vam fer. I llavors doncs, ja es va acabar. Ja. Perquè clar, aquí, quan ja no havia ningú i aquí no... Nosaltres no mos haguem pogut guanyar la vida aquí treballant.
El que passa és que llavors l'estructura del taller la vau haver de canviar perquè devíeu haver de comprar màquines.
Pues clar, vam haver de comprar màquines.
I encara estàveu aquí a la quartera?
A la quartera, sí. Allí en tenia la sastreria en altres, ho vam engrandir cap dins i allí doncs vam posar el taller. I llavors, com que dalt teníem un altre pis, al agafar més gent, érem dalt i baix. I teníem gent dalt i baix. I llavors, va ser els anys doncs, que tenies potser 20 o 25 treballant entre tots. I ara llavors unes 20 persones hi eren allí. I llavors ja va ser, bueno, com ja va ser el Montó, el Gimentó ja es va poder posar pel seu compte, i llavors va ser que mos van partir la gent, ell se va quedar a la meitat de les noies,
Ah, ja, així el Paco és el personal
sí,
que
sí,
ja us
ho
vau
sí,
partir.
Sí, ens ho vam partir, el Paco ja ens vam quedar junts i l'Anton se'n va anar cap allà al Piró. I allà doncs, ell va començar a treballar allà i nosaltres, pues, seguint el Paco ja, vam seguir com seguim avui.
Era diferent la feina quan va començar, com és avui?
I tant, home, i tant. Abans ja et podies, podies arriesgar a comprar maquinària perquè sabies que la feina n'hi havia. Esclar, llavors aquells anys la confecció era fort. La confecció era fort aquells anys. I les cases tenies, t'enviaven feina per la que volies, la que volies. A vegades t'enviaven pedidors de 500, 600 prendes del mateix model i 700 i 800, allò, a la bèstia, saps? I avui ja això, avui has de treballar per 7 o 8 cases. I un te'n dona 10, l'altre te'n dona 15, l'altre te'n dona 20. Avui és molt. Llavors, avui és una feina molt.
S'ha de canviar molt de feina, perquè un té de donar un tipus de roba a l'altre.
No, nosaltres sempre hem fet el mateix. Nosaltres a casa sempre hem fet el que és l'americana de dona, hem fet americana d'home també, sempre ens hem dedicat més a la dona que a l'home. El que llavors va haver uns anys i la dona va baixar a Crisbi, Crisbi de Barcelona, vam treballar per aquesta gent, amb prenda d'home. I llavors això també va tornar a fer una mica de baixón. Però més que res, clar, aquesta gent de Crisbi ja volien, doncs ja, fer una cosa més... Havies d'invertir molts calés i, esclar, i et feia por perquè els anys començaven a ser ja que no... I va ser llavors doncs, que...
Invertir en maquinària?
En maquinària, esclar. I no et podies arriesgar perquè llavors ja vam estar 3 o 4 anys i al final encara doncs, ja va ser ja que ja mos van començar a enganxar cases, mos van enganxar bastantes cases nosaltres i ja va ser que llavors doncs, ja vam decidir doncs, plegar el que era Vall de Moda i vam posar cooperativa. Vam parlar amb la gent i sí, vam posar cooperativa. I avui és cooperativa de Vall de Baix.
Així sí. Treballeu en cooperativa?
Sí, treballem en cooperativa.
Molt
sí.
Home, que és la solució.
Home, és l'única solució que... O això...
O tancar.
Ho tancar, llavors, Aquells anys tancar, perquè... Tant, sí,
de tota manera, s'està remuntant la confecció,
I ara dir... torna, sembla que torni, sí. Però bueno, sí. No, pots fer cas. No pots fer il·lusió.
Potser es van posar molts tallers també, no? I molta gent.
Molta gent treballant a casa.
Sí, home, però el que ha passat també ha sigut això aquests anys, que la gent tothom s'ha anat perquè vaig a Portugal, tots aquests pobles per avall.
Ah, clar.
Allí la gent...
El Marroc t'ho cosen per
allà,
la quarta part.
Allà al Marroc mateix allí per 4 pessetes t'ho fan. I ojo, que a vegades...
Com val un traje allà baix? Aniria a comprar allà.
No, que tu l'has de comprar aquí, el que no posem allà. Aquí està el fumut.
No sé, però allà baix... Allà baix, però la gent allà baix per 4...
Jo de colorins, sí.
I no penses que a vegades hem vist prendes fetes de pallà a Portugal i coses així, maquíssimes, vull dir que treballen bé, treballen bé. L'únic que és molt problemàtic perquè, esclar, aduanes, han acabat, si s'ha de repassar feina, s'ha de arreglar coses, torno a pujar, torno a baixar. No, o sigui, al començament això va funcionar bé, però cap aquí ara, de 2 anys cap aquí, molts han pujat, han tornat, perquè, i esclar, i la mà d'obra no és el mateix aquí que allà baix,
Clar. Estojo, I el procés de confecció d'una prenda, de quan vau començar a fer confecció amb ara, ha seguit el mateix, o sigui, us han enviat les peces tallades...
Tot igual, sí.
I l'únic que ha canviat és la maquinària per fer-ho més ràpid.
La maquinària, la màquina de posar mànigues, màquina de posar ombreres...
I treballa en cadena.
Exacte. Tenim màquina de posar mànigues, màquina de posar ombreres...
La que posa ombreres es passa tot el dia posant ombreres.
No, a vegades fan d'altres coses també.
O sigui, teniu...
Sí, pot fer dues coses, sí.
Canvien una mica la feina.
Sí, no, tot el dia no. Ara, la que posa mànigues, doncs sí, a vegades la que posa mànigues, posa mànigues només. I encara, doncs, si hi ha una prenda que hi ha mànigues, doncs farà una altra operació, oi?
I quanta gent sou ara, doncs, al taller?
Allà baix uns 13 o 14 som, tots, en total, comptant Paco i jo. I
la teva feina concreta dins el taller, quina
és? Bueno, jo llavors fins ara, doncs, me portava el taller, portava la feina, la producció, i ara, doncs, ja fa un parell d'anys que vam agafar una noia que està especialitzada en temps i tot això, i jo doncs, estic igual i el taller doncs repar la feina, vigilar que la feina doncs qualitat,
una mica d'encarregat.
Una mica, exacte, de tot i si convé doncs, em poso a planxar el que convingui, m'entens? Avui avui ho has de fer tot, de veritat,
clar,
ho has de
fer tot.
Escolta, Enric,
digues.
És que de tant treballar i m'he cansat.
Digues, ja. Vinga.
Escolta, fins als 29 anys tu t'aguantes ferm, trencant cors de noies, pim-pam,
sí. I als 29 anys jo vaig casar. Sí, quasi 29 anys tenia.
Déu-n'hi-do, no? Ja tenies edat.
Bona edat, home.
I havia vist com havia viscut.
Avui n'hi ha que entren 30 i 40 encara no es casen.
I com va anar la cosa? Explica't.
El què?
Com te vas casar, com vas conèixer?
Com vaig casar?
Com vas conèixer la Juani?
Vaig conèixer la Juani, aquí a Falset, que ella estudiava, llavors estudiava a Alicant, al Col·legi de Monges, venia a les vacances, i llavors, doncs, bueno, hi havia la discoteca al Bar Esport i allò doncs que bueno, vas allà,
o sigui, tot era favorable, vaja. Tot anava a rodar.
Sí, anava bé. I allò us vam conèixer. I vam festejar un parell d'anys, potser, un parell o tres d'anys, i encara ens vam casar.
De viatge no vist, podem vindre? On vau anar?
Vam anar a Canàries, viatge no vist. Canàries? Sí, Canàries vam anar. Llavors anava a Canàries, ja.
Va moda.
Sí, això va temporada, oi?
Bé, ara no viviu a la mateixa casa, però no. Doncs la continueu tenint bona relació i l'educació dels fills la compartiu completament.
Sí, estupendament.
Aleshores, explica'ns alguna cosa dels fills. Ja em dic que tenies
quatre fills
molt eixerits.
Jo estic molt content dels fills. Estic molt orgullós de la Blanca, el Borja i la Cèlia i la Marina.
El Borja va vindre els dos de com, no?
El Borja i la Cèlia són bessons. La Blanca és la gran i la Marina és la petita. I la Blanca, doncs, bueno, ara la Blanca treballa allà baix amb això del vi, amb l'Òlvaro, a les bodegues d'allà baix a Gratallops. El Borja va de pagès, que això a ell, el que li agrada és això.
Està
independent, anar a l'aire lliure i ell anar a la feina a la seva. I, bueno, molt bona persona, per cert, el Borja. És un xaval molt carinyós, molt seriós, perquè són molt diferents, del caràcter són diferents tots, eh? La Blanca és més juvenil, és ja més... Potser la Blanca és més tirant així a mi, oi? La Cèlia ja és més, ja, és més doneta, ja més gran, potser es veu més dona, oi? Sempre ha sigut la Cèlia ja més... I el Borja, seriot, més aviat seriot, oi? Però molt maco. I la Marina és molt, molt centrada. Per l'edat que té, la Marina... Molt bé, la Marina, molt bé.
Sí, que això de vegades passa, que el ser el petit portant-se diferència d'edat pugen, no? Com més petits del que són.
La Cèlia sempre puja més gran. La Cèlia sempre puja. La Blanca sempre ha sigut més, que sigui més gran, sempre ha sigut també més crio, també així. Sí. Potser més innocentot, a vegades, oi? I la Marina, que era nena, era molt, molt centrada, la Marina, sí. La Marina, molt treballadora, sí. Molt estudiosa. La recomano, sí, sí.
I tant. La casada sense dones.
Sí, sí. I el Borja igual, pensi, que el Borja que... també és un xaval molt guapo, eh?
Sí, sí.
Molt llost i molt contents de tots.
Les feines de casa les compartiu? O hi ha algú que se n'encarrega de...
No, home, sí, com que treballem, doncs...
El dinar, tots treballeu, tot, clar.
Sí, 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 aquestes coses n'hi ha problema amb això.
A casa fos encarregat també o no?
No, els tres tots. Allí a casa tots manem. Tots manem. Saben tot el que ha de fer un i l'altre.
Molt bé. Així esteu ben organitzats.
I tant, sí, no, n'hi ha cap.
Hi ha alguna feina que t'agradi més fer-la que una altra?
De casa?
Sí.
Home, mira, no ho sé. Fregar els plats no m'agrada.
No t'agrada. I planxar? Què t'agrada planxar?
Planxar, sí. A les camises sempre me'ls he planxat. Les camises sempre me'ls he planxat jo.
També quina pregunta.
Jo sempre he planxat les camises.
Jo, perquè als homes he costat. Home, és una cosa que no els agrada gens, això de planxar.
Això li has de preguntar a ells si li agrada planxar.
A planxar m'encanta a mi.
L'altre.
Perquè sempre m'ho fa la dona, però a mi m'agrada
molt. Sí, però a tu t'agradaria molt, no?
Calla, que parlarem amb un xic, eh?
Porta un notari que prengui nota.
A mi ella disfruta, jo la deixo que disfruti, no? I la veus allà calorada, amb la planxa amunt i avall. A l'estiu
sobrepor.
Va, vinga, aquí m'ha entrat en un terreny perillós.
No. A veure, la que t'agrada més, quina és?
De què?
Planxar.
De feina.
Ah, planxar. Ah, jo planxar.
I la que menys, rentar plats.
Sí, rentar plats no m'agrada. No m'agrada mai.
I a tu, Miquel, quina és la que t'agrada més?
Planxar també m'agrada molt.
Sí, i rentar plats també,
eh? Sí. I rentar plats també m'agrada molt.
Plats.
Que passa que... No sé, el del programa, no sé si val bé.
Ah, és molt fàcil, ja t'ho explicarem. Tu em poses allí i ja t'ho explicarem com va, no et preocupis.
Ai, mare. Bé.
Quina tropa. Escolta'm, Enric.
Digue'm.
I mira, perquè et veig així templat.
Sí.
Si tu ara al sortir d'aquí de la ràdio, allà al mig de la quartera, et trobessis un extraterrestre,
sí,
i només li poguessis preguntar una cosa, que li preguntaries?
Que li preguntaria?
Quina hora és?
No. Home, si ets un extraterrestre tal com diuen que és, allà diria, on d'en vens tu? D'en vens? I què fas? Home, ha de ser... Hòstia, seria una
que cosa... Que fort, no? Al mig de la plaça ha trobat algú.
Hauria de fotre una cosa de dir... Vagi al mig de la quartera, oi?
No, però bueno, jo t'he dit una pregunta. Per exemple, d'on vens? Està bé, és bona. És una bona pregunta.
Home, esclar,
perquè, clar, després hi ha...
D'on vens?
Sí.
D'on vens? Sí, bona. És bona.
I si digues, digue'm.
Sí. Mande?
Mande vostè.
I tu, a part de la feina de casa i el treball, tens també temps per poder fer coses que t'agraden?
Jo,
i quines coses t'agrada fer?
Mira, com que jo a les 7 ja m'aixeco, a les altres quarts de 8 ja sóc al taller i he acabat a la nit, pues, si puc plegar aviat, pues, me'n vaig a córrer. L'esport no l'he deixat tampoc, saps? Me'n vaig a córrer, 3 dies a la setmana surto a córrer, bueno, hi ha algun dia que potser no hi pots anar, però no ho he deixat.
És veritat, llavors, jo me'l trobo sempre, per la carretera, corrent, sí, sempre.
La coral, que això m'ompli molt també, per cert, a mi la coral
m'ompli molt. La música no la pots deixar.
No, jo no la puc deixar. I llavors, doncs, bueno, si em quedo a casa, jo, si estic a casa a la nit allò que estàs cansat, em poso música allò si estic sol a casa, perquè la música s'ha de sentir, oi?
Sí.
Però quan vinc de córrer els dies que vaig a córrer, a la nit ja estic cansat, i quan vens de córrer estàs tan relaxat llavors que et dutxes i tens ganes d'anar a dormir, estàs com un rei de llavors.
Escolta, Enric, abans la...
La Rosa Maria,
te preguntava de l'extraterrestre, jo no seria tan... Digue'm alguna cosa del Montsant. Del Montsant.
El Montsant és una passada, Montsant és una passada. A mi m'agrada molt el Montsant.
Has descobert molts racons del Montsant?
Home, sí, molts. Tota aquesta gent que van, doncs sí, és molt maco. Llàstima que no s'hi vegi més sovint i n'hi hagi més... Que no es promocioni més, cony. S'hauria de promocionar això d'aquí.
Ara potser s'està tornant, dieu, no?
Sí,
que hi ha colles que hi
van. A Ràdio Salou, dieu Ràdio Salou, Ràdio Tarragona, no sé com va ser, que ho vaig sentir, que ho estan promocionant això del Montsant.
I no trobes que potser perdrà una mica d'aquella cosa d'estar tu sol amb el Montsant?
No, home, no. No?
Hosti, és molt gran, no?
I tant, hosti, ja també.
Hi ha molts racons i raconets, oi?
Tu no diries a l'extraterrestre que el Montsant hi és? Ui, ja ho sabria.
Suposo que podria ser digui.
Ho portaria els plànols, ja.
Els digui no, els digui que no l'ha vist algun dia.
Faria com el Jordi Pujol quan passa amb l'helicòpter.
Els digui que no l'han vist, el Montsant.
Ara que dic Jordi Pujol, has estat mai en política?
No. No.
T'agrada?
No. Ara, ajudar, doncs, bueno, fer per conseller, no sé, fas això de la ringada en suc que fem cada any, tota aquesta colla, vas ajudar i tu m'ho demanen, doncs de bona gana aniré, sigui el que sigui, vull dir que no he tingut mai.
Ara que dius la ringada en suc, t'agrada menjar bé?
Sí.
És allò detallista i tal?
Sí, però ara s'ha de mirar una mica.
Ets bon cuiner, de tota manera?
No, què va, no, jo només, saps què s'ha de fer, oi? Allò s'ha de fer allò de l'Arguinyano, allò que fa, se diu?
A veure, explica.
Les faves, faves de l'Arguinyano, que un dia em va fer unes, algun pastisset o cosetes, no.
Per aquí no t'agafarem.
No.
No podia ser, és que fins ara ets perfecte.
Aquell té cosetes.
Ja t'hem agafat.
Sí. Però jo, amb això del menjar...
De totes maneres, has dit que en política no, però vas estar uns anys a l'associació musical.
Ah, sí? Bueno, sí, home, però jo em pensava que tu em deies...
En partits.
A nivell partits i tot això. A l'associació musical, sí, vaig estar. I a l'Esbar també.
A la Junta també has estat?
I tant, a la Junta de l'Esbar, llavors vam ser quan vam anar a buscar la Lídia, aquells anys, que va començar la Lídia,
sí,
Antonio, el Ramon, jo, que va ser, que va haver aquella moguda, llavors, la Blanca, tota aquella gent que...
I tant, va ser com va començar...
Van fer l'espectacle aquell, tan guapos, allò va ser aquells anys, va ser molt maco, a l'Esbar.
Sí.
I tant.
De tota manera, si els properes municipals t'ho proposessin d'anar amb una llista, què diries?
No ho sé. És que a mi no m'agrada estar lligat, per això, per això. Jo només a sortir allò a les nits, vas a la coral, si vas un dia a una reunió, el que sigui, però allò, per costum allò anar, no sé.
És molt sacrificat, no?
Molt sacrificat, jo penso que no. Ara, ja m'estic allò que et comentava, d'anar a cantar a la coral aquesta de Reus, a vegades que ho he comentat, perquè m'agradaria aquella coral, perquè és la coral de la Santa Lectura, és una coral preciosa, aquella coral, oi?
Sí.
Però, esclar, si ho faig, m'ho haig de pensar bé. Perquè, esclar, és que
és molt sacrificat.
Són dos dies a la setmana que has d'anar cap a Reus.
Clar.
I és molt sacrificat. Això que... No soc gaire per fer això. No soc gaire sacrificat, jo. M'agrada estar molt tranquil, també, i que em portin les coses també allí una mica... No, m'ho reconec.
Sí.
Jo a vegades allò que s'hi diuen... Ah, hi ha l'Ajuntament avui, ara demà. Hosti, dic, jo, a vegades dic, jo no sé... No sé si ho, no sé, jo no servirien, penso. Però bueno, no es pot dir mai.
De què jugaves?
D'extrem. D'extrem.
O sigui, que et passessin
d'extrem dret. Pilotes. Un tipus de gente, diria, llavors.
Sí. Si t'haguessis de comparar amb algun cotxe, en quin te compararies?
Els cotxes no m'agraden, els cotxes.
No t'agraden?
No he tingut, bueno. No.
Que ets més aviat, un tot terreny o un esportiu?
No, ni una cosa ni l'altra, un cotxe normalet per anar...
No, dic, tu, la teva personalitat, què ets?
Ah, no, té tot terreny.
Tot terreny, ets,
que sí?
Sí,
jo.
És que em fa l'efecte, vull dir, no et conec gaire, però la impressió és de tot terreny, més aviat.
No, jo me vinc a tot, vull dir que m'adapto a tot, sí. Doncs
pues bueno, avui hem tingut aquí un 4x4.
Sí, un 16.
I ara digue'ns, Enric, què t'agradaria ser de gran?
Això que te pregunta... Aquesta pregunta, no sé, és que de vegades... Home, a mi de gran m'agradaria ser...
Músic.
M'agradaria ser músic.
Molt bé.
Però el que faig ara també m'agrada. I si pogués ser, seria sastre, també. Sastre, eh? No el que faig ara, sastre.
Clar.
Tu creus que té futur un sastre?
De moment.
Pot ser en un poble nou, però doncs en un reu, no. No?
Un sastre, no. Vaja, no.
Bueno, clar, sortiria bastant car.
No. Perquè vull dir, els sastreries ja, aquestes sastreries de Reus, hi ha aquest de Tarragona també, bueno, no me'n recordo, no sé, diu que aquest és un xicot, ja és més gran que jo, i tota la vida hi ha un sastre, ja al final hi ha també, un tal Gasulla de Tarragona, Gasulla. Aquest senyor també tota la vida ha sigut sastre, i ja no. Ja tenen botiga, ja venen, ja prendes allà, ja, te l'arreglen, te la fan un traje, un vestit que et diuen, perquè te l'arreglen.
És que no deu resultar, tampoc, una cosa així.
Un traje, vull ja dir, pots comptar que et donem anar 60...
Home, és que és artesania, és artesania.
No sé.
Bé, doncs així quedem en què series músic.
Sí, músic o si no sastre.
Bueno.
Si pogués tornar a ser sastre.
Te deixem triar una altra cosa i tot, va. O un sastre musical.
I tant, per què no? Bé, doncs avui hem conegut una miqueta més l'Enric, sabem quines aficions té, quina feina li agrada fer, com s'organitza tant a la llar com a la feina i què li agradaria ser de gran. Nosaltres, doncs, des d'aquest programa intentarem que sigui una realitat tots els teus desitjos.
Vale.
T'agraïm que hagis acceptat la nostra invitació, l'equip d'aquest programa, la Rosa Maria, el Miquel, el David Cortés, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors. Ens despedim de tots vosaltres fins al proper programa. El convidat que ens acompanyarà la setmana vinent va néixer fa 33 anys a Alfaro, la Rioja.
De tota manera, ja fa uns quants anys que viu al Priorat.
És un jove que està entre una bona promesa i una expectant realitat.
De moment és casat.
Si voleu saber alguna cosa més del nostre convidat, ja sabeu, la setmana que ve, al 107.6 de la FM.